Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
El nostre bisbe ens ofereix una carta i una carta atrevida, un treball digne i decent. Recorda que aquest diumenge 7 d'octubre celebrem aquesta Jornada Mundial del Treball Digne i Decent. I recorda molt que Sant Joan Pau II, a l'any 2000, pronuncia un discurs a la celebració del jubileu dels treballadors. I a la llum de tot això ens fa veure que en tota economia i en aquesta relació del treball el que prevaleix és l'exigència de la dignitat de la persona. I agafa, doncs, el moll de l'os de la doctrina social de l'Església i doncs, fa referència a tot aquest grup d'entitats d'Església que s'han expressat per un treball digne i decent i que subratllen doncs, afirmacions certament atrevides, importants pel dia a dia de la nostra economia.
Déu vos guard. El proper diumenge, dia 7 d'octubre, celebrem la Jornada Mundial pel Treball Digne i Decent. Recordo que Sant Joan Pau II, l'any 2000, pronuncia un discurs en la celebració del jubileu dels treballadors en el que va fer una crida a globalitzar la solidaritat. Més recentment, en la instrucció pastoral Església Servidora dels Pobres, els bisbes recordàvem alguns principis de la doctrina social i assenyalàvem que el treball no ha de convertir-se en una mena de càstig, al contrari, ha de ser un camí de realització de la persona i per això, a més de satisfer les seves necessitats bàsiques, ha de ser un treball digne i estable. L'aposta per aquest tipus de treball és el compromís social perquè tots puguin posar les seves capacitats al servei dels altres. Un treball digne ens permet desenvolupar els propis talents, ens facilita l'encontre amb els altres i ens aporta autoestima i reconeixement social. Fins aquí la cita. La centralitat de l'economia ha d'estar ocupada per les persones, no pels beneficis, i a més, els beneficis no poden desvincular-se mai de les exigències ètiques. La política econòmica, aleshores, ha d'estar al servei de la persona i del treball digne i decent. En la instrucció pastoral destacàvem també una realitat que és lògica i òbvia, però que per això no resulta fàcil, tot al contrari. En la pràctica ve a ser enormement complexa i difícil. Dèiem, és imprescindible la col·laboració de tots, especialment dels empresaris, sindicats i polítics, per generar aquest treball digne i estable i contribuir d'aquesta manera al desenvolupament de les persones i de la societat. És una forma assenyalada de caritat i de justícia social. Es tracta de construir entre tots una societat que ofereixi treball a tothom, que reparteixi el treball i el benefici, que propiciï la realització de projectes personals i familiars. Creiem que tècnicament no és tan difícil d'assolir aquest ideal, encara que això sí, es requereixen acords globals en els nivells més alts per part de les administracions, sindicats, empreses, etc. Un grup d'entitats d'Església pel treball digne i decent m'ha fet arribar un manifest per la celebració d'enguany. Vull ressaltar algunes de les mesures que proposen i estan certament en una clara sintonia amb la doctrina social de l'Església i amb la instrucció pastoral a la que he al·ludit. Proposen que s'implementin polítiques actives d'ocupació, personalitzades i formatives, i fer-ho sense menyspreu dels subsidis i les assegurances d'atur, apostant clarament pel treball. Reivindiquen el sou mínim interprofessional almenys de 1.000 euros al mes i una reducció de jornada perquè puguin treballar més persones, passant de les 40 hores setmanals a les 30. D'aquesta manera, podrien treballar a Espanya 25 milions de persones, per comptes dels 19 milions actuals. Això ajudaria a la conciliació laboral tan desitjada. Juntament amb aquestes mesures, hi uneixen també la renda garantida de ciutadania per totes les famílies que ho necessitin i que estigui acompanyada d'activitats formatives o culturals. De la mateixa manera, urgeixen l'erradicació del frau i l'evasió fiscal, fent que totes les empreses contribueixin i paguin en el país que els correspon, treballant al mateix temps per l'eliminació dels paradisos fiscals arreu del món. Un tema que també és important és el de la solidaritat amb les persones nouvingudes al nostre país, garantint una bona acollida humana i al mateix temps tota l'ajuda per la plena integració social. Finalment, sol·liciten el reconeixement i tot el suport a la tasca que realitzen tantes entitats del tercer sector social amb iniciatives d'economia social, solidària i cooperativa. Que la celebració de la Jornada Mundial pel Treball Digne i Decent ens ajudi a ser més conscients d'aquestes realitats i més compromesos en la recerca de solucions.
Com remem els nostres testimonis?
Hi ha un món sorprenent. Es donen xifres i xifres de viatges i viatges i viatges i viatges. I molts dels que estem aquí, doncs aquest estiu, doncs hem passat segurament per l'aeroport. I a l'aeroport, doncs, hem anat amb el tràfic amunt i avall i hem sortit amb un de tants vols i tants vols i tants vols i tants vols que passen. Però resulta que a l'aeroport hi va haver una pel·lícula que en parlava, però a l'aeroport hi ha un col·lectiu de gent que queda molt anònima, que no ho diries, que no ho penses, però que resulta que estan en una situació força sorprenent. I la distància que hi ha entre qui som i qui són, és que és mínima. És quan la pobresa, doncs, no toca el rostre d'aquell que podria ser el meu germà, el meu oncle, el meu amic d'estudis, el meu company. I avui, per parlar-ne, perquè hi ha un amic que ho viu en primera persona, bona nit.
Bona nit.
Com va passar que un dia vos veu anar a l'aeroport?
Bé, per circumstàncies de la vida i dures, et trobes en un moment difícil, en un moment en què no tens cap tipus de recurs, i, lògicament, a la nit, per passar una nit, diguem-ne, de no passar fred, de no passar por, de dormir, doncs, al carrer de Barcelona, doncs t'assabentes que l'aeroport de Barcelona és obert, i és obert les 24 hores. Vas cap allà, notes que, doncs, estàs més com recollit, com molt bé heu dit, estàs com una mica anònim, i això et permet una mica la tranquil·litat del vespre, que és el que busques quan no tens cap tipus de recurs.
I aleshores resulta que en aquest aixopluc, doncs, no hi esteu sol, hi ha tota una quantitat de gent.
Què va? Jo no hi fa... Ja fa un temps que hi soc, però tampoc molt de temps, però te'n dones compte que hi ha gent que inclús hi porta anys. Anys. I és un... Et queda sorprès, no?, de pensar que pugui haver-hi gent que està... Ja dic que porta, doncs, hasta 5, 6 i hasta més de 10 anys dormint diàriament en l'aeroport, tant a la Terminal 1 com a la Terminal 2. I et trobes gent de tot tipus. ho heu explicat molt bé, gent que no ho diries mai pel seu aspecte, perquè són unes persones molt, que es veuen molt tranquil·les, molt normals, i que porten allà molt de temps, molt de temps.
I hi ha amistat entre vosaltres?
Hi ha molt de respecte. Quan la gent viu allà, el respecte que n'hi ha és molt gran. Diguem-ne que la paraula amistat, pots arribar a fer amistat amb algú, però sempre hi ha com una barrera, perquè tots venim de problemes molt diferents, tots venim de situacions molt diferents, i allà el que de fet busquem és aquesta pau, diguem-ne, de la nit, i la pau del dia de poder estar tranquil·lament amb algú que també t'escolta, amb la que pots parlar, però parles molt del dia a dia, parles molt del que t'està passant en aquell moment, no? O del petit recurs que puguis tenir, o d'on te pots anar a dinar demà, on te pots anar a sopar, o així, no? Però, diguem-ne, el que és paraula amistat, jo no la diria així. Diria que hi ha molt respecte, això sí.
I aleshores, per fer-nos una idea, no? Doncs aquesta quotidianitat de dormir, de rentar-se, de menjar, és fàcil en l'aeroport? O perquè potser menjar és molt complicat? No sé, com us ho munteu?
Bé, és difícil perquè, de fet, és molt personal de cadascú. Hi ha gent en el que estan allà, que té algun petit recurs i que els hi permet doncs comprar qualsevol cosa en algun supermercat i arriba a l'aeroport, s'ho menja i descansen allà, no? Hi ha qui no té ni aquest recurs i aquestes persones realment ho passen encara pitjor. Hi ha qui, per desgràcia, té que mirar i remoure a la brossa que es troben i que es troba molts aliments i molta beguda de gent que deixa coses. I hi ha persona doncs, que inclús demana, sense que estigui permès, perquè no és pas permès, però bueno, intenta acostar-se a algú a veure si li pot donar un cop de mà o així. També s'ha de dir, i ho dic amb tota franquesa, que hi ha gent, treballadors d'allà, que ens coneixen, perquè ens veuen cada dia, saben de la problemàtica, i alguns d'ells ens ajuden, eh? I és molt lloable el que fan amb algú, sobretot amb gent que té ja d'edat molt avançada i que té poca capacitat tant de moure's com d'econòmica per poder aconseguir qualsevol cosa d'aliments.
El primer dia, el recordeu el primer dia?
I tant. El primer dia és, arribes allà, no coneixes a ningú, no saps si apropar-te a algú o no, perquè no coneixes, i dius, bueno, per què estarà aquí aquesta persona com jo, no? I ho passes malament. A més, dorms amb una inquietud, perquè, doncs, per desgràcia, en aquests llocs que hi ha tant de trànsit i tant de gent i tant de moviment, doncs tenim bastants amics d'intentar substreure coses que no són seves, diguem, i doncs amb por, perquè hasta a vegades la poca maleta que portis o la bossa que portes, doncs la tens que dormir agafada pràcticament en el cos perquè no, mentre estiguis dormint no se te l'emportin, no? I les primeres de nit la passes molt malament, la primera i la segona. Jo, de més, clar, els primers dies dorms assegut en una cadira, no? Després hi ha gent que ja busca llocs més amagats, així, i es poden estirar amb una esterilla, amb uns cartrons, al terra, però clar, dormir assegut en una cadira un dia, dos, tres, sí, però més comença a ser difícil i no descanses.
I aleshores, perquè anem mantenint l'anonimat una mica per una idea que em fa la feta que és important, el més sagrat és la dignitat, i llavors, doncs, quan un és notícia, doncs la notícia de vegades no acaba de tractar de manera polida. Però, per exemple, quan la vida ha estat una vida on heu estat de la classe mitja, fins i tot tal vegada alta, i aquesta vida ha sigut el dia a dia, quan va caient l'edifici, què passa per dins?
Bé, és molt dur, com molt bé dieu, haver estat, no dic una classe alta, però una classe mitja, amb feina, amb treball, amb família, i que per circumstàncies ho vas perdent tot, no? Quan arribes ja a la totalitat del final d'això, que dius, bueno, és que no tinc més lloc que anar, pues, això, a un aeroport, o a dormir al carrer, o a un caixer, o el que sigui, no? Quan jo, totes aquestes persones que ens tenim en aquesta situació, Bé, la veritat és que desmoralitza molt, passes moments molt, molt durs, a vegades amb pensaments molt dolents, de dir, bueno, ojalà doncs, desapareixés d'aquí, no? Vull dir, però també és cert que això ja depèn de cada persona, doncs jo, en aquest cas, i ara parlo a nivell personal, sóc sempre optimista, intento sempre mirar endavant, penso que més avall ja no hi puc anar i, per tant, qualsevol passa que faci serà sempre en positiu i serà per sortir-ne una altra vegada, no? I és dur, és molt dur, molt dur, m'ho sent.
Hi ha algun moment en què el sentit religiós hi entra? Hi ha algun moment en què el pensament o bé diu, Déu meu, ajuda'm, o diu, Déu meu, per què? Per què m'està passant això?
Bé.
O on ets, Déu meu?
Exacte. Aquesta és la gran pregunta, no?, que ens fem molts en allà, no?, de dir, bueno, arribes estant allà i quan et sents sol, perquè una de les grans problemes d'allà, independentment de que coneixi gent, però és que et sents sol, estàs solitari, et sents molt poca cosa en aquell moment. Lògicament, tot el tema espiritual t'ajut, i molt. I et fas aquestes preguntes, per què m'ha passat a mi? Per què he arribat a aquí? Alguns traiem conclusions de que podria algú anar prou bé o que podíem millorar. I llavors penses, bueno, i per què? Per què? On ets? Per què? Ajuda'm, no? Vull dir, ajuda'm, perquè ho necessito, no? Perquè estàs tan desesperat que dius, bueno, qualsevol ajut és bo. I el tema espiritual, lògicament, és fonamental. Si tens aquesta força i aquestes ganes de seguir endavant, t'ajuda molt. A mi m'ha ajudat molt, vaja, moltíssim.
Després, hi hauria com la sensació de... quan un està en aquesta circumstància, vas veient la munió de gent entabanada amb els mòbils i amb les maletes. No provoca també una certa soledat veure la gent amb unes atencions, diguéssim, com tan banals, és a dir, com si fos un bany de banalitat tot allò.
Sí, per desgràcia, bueno, en el món que estem vivint avui dia i això, els valors i tot això que s'està perdent i que perdem, per desgràcia, doncs, en què tota la tecnologia sembla que sigui el millor, doncs et trobes que estàs allà assegut i veus això, tot de viatgers, en què tot el dia estan això, xufats a internet i tal, i que ni et miren a vegades, i si et miren, potser no és el meu cas, però amb gent que realment està molt malament, i gent gran, és que us hauríeu de fer càrrec de gent que ja que té edat molt avançada i que estan allà. I veus que no tenen cap tipus d'humanitat en el sentit de dir, bueno, escolta, necessita alguna cosa, ni que sigui un got d'aigua. I bé, doncs sí, te'n dones compte de que el món, diguem-ne, va a dues velocitats, no? La velocitat del que està, el que té feina i el que té doncs, la possibilitat de treballar i de tirar endavant, i el món dels que, per desgràcia, l'hem perdut la feina o hem perdut tot plegat. No? I llavors això...
Per això voldria donar una giragonsa. Jo vaig a l'aeroport i resulta que faig aquest programa perquè us he conegut a vos, però jo he anat a l'aeroport i no he estat atent absolutament a res. Vaig directe a agafar el vol i estic per les cosetes i estic trucant dient ja estic a punt de sortir. I potser aquesta actitud meva tan poc atenta al que passa la teníeu vos quan tot anàveu bé i havíeu anat a l'aeroport. Llavors penso, és obvi que passeu un moment molt difícil, però tal vegada hi ha una riquesa en l'aeroport que vos teniu i jo no tinc. La riquesa de que, pel que esteu patint, teniu una atenció i una humanitat i una sensibilitat, i jo estic... doncs, com si m'hagués posat un impermeable i no me n'entero de res. Heu crescut amb humanitat, amb tota aquesta dificultat?
Moltíssim, moltíssim, ho sent. Jo, una de les coses que aprens molt en allà és que ens ajudem, tot i que parlàvem abans de que no hi ha una amistat, diguem-ne, de gent que en allà, però sí que t'ajudes moltíssim. O sigui, entre els pobres ens ajudem. Quan algú de nosaltres té qualsevol cosa, la intentem compartir amb aquell que sabem que està encara més, més baix que nosaltres, més fotut que nosaltres i més malalt que nosaltres, no? I per tant aquesta riquesa te'n dones compte de quan estàs allà i estàs assegut, pues, de qui està malament, de qui està més bé, del que ha passat un dia molt dolent, pues, l'intentes ajudar, encara que tu et quedis pràcticament una altra vegada sense res, no? I això passa perquè quan estàs en aquestes situacions, és el que molt bé diu vostè, aquesta riquesa et creix i busques ajudar al necessitat.
Després, amb la vostra presència, em passa una cosa que sento com una espècie, diguéssim, de... I enteneu-me bé, de malestar, perquè dic... Jo quantes vegades hauré sortit al púlpit parlant dels pobres. I resulta que jo diria que hi ha un circuit de paraula, en el nostre cas. Sento moltes vegades parlar l'àmbit de la política i no diem com parla de la pobresa. A l'àmbit de les ONGs, com sentiu el sermó que puc fer? El que diu el polític, el que diu el fulletó i la soledat que sentiu.
Bé, per parts, diguem. Jo parlaré ara, en aquest cas, lògicament, de la meva experiència i del que jo penso sobre aquesta pregunta. Sobre els polítics, sobretot el que ens han arribat a dir, no ens creiem res. Les ajudes al tercer sector arriben al comptagotes. Si és cert que hi ha moltíssimes ONGs i moltíssimes fundacions que ajuden a la gent i tal, però és que a vegades l'ajut no és solament donar l'entrepà o és donar el d'allà, no? Jo penso que dels que estem en allà, molts podríem sortir-ne amb feina, amb això, sobretot amb feina. Si nosaltres tenim una capacitat de poder treballar, tens una capacitat de poder sortir-ne d'aquest pou, no? I això és el que no sorgeix, perquè, clar, repeteixo, estem amb, la majoria dels que estem allà tenim una edat molt avançada. En quant a les seves paraules, com a religiós, jo crec que vostè és molt més proper a la realitat de la pobresa, perquè hi ha molta gent que se l'acosta a vostè, segur, no?
No, però ara és important que ens confrontem amb la realitat real. Jo me n'he donat compte d'una cosa, que és la següent, no? Ara, per exemple, a lo millor molta gent trobarà bé aquesta entrevista, però si a l'habitació del costat de la rectoria i diem, vindrà a dormir aquest bon home, i potser la paraula serà no, home, i llavors penso de que ens és important, doncs, dir, mira, és tan fàcil dir i és tan difícil fer. I per això penso que quan un es troba amb un patiment de veritat, doncs un sent el pudor, i el pudor de dir, no és que parlar és fàcil, però viure-ho és molt complicat.
I sí, molt correcte. I troba gent que t'intenta ajudar, però fins a cert punt, perquè els hi provoques com una mica de respecte, no? I els hi provoques com una mica de por, de distanciament, a dir, bueno, jo estic bé i tu estàs malament i et podria ajudar fins aquí, però no t'acaben o no poden ajudar-te més o no volen ajudar-te més. I tot això és on ens queixem, diguem-ne, els que estem allà, de les associacions i de les ONGs i dels serveis d'assistent social de Barcelona i del Prat i de tot arreu, en què intenten, però no acaben de. No? I ens costa molt sortir-ne d'allà, molt.
Jo us agraeixo molt la vostra presència aquesta nit, sobretot per dir, ara que es parla tant del nostre país, mireu, aquí n'hi ha un del nostre país, i mireu com la pobresa avui toca molt a prop. Toca tan a prop que tal vegada persones molt, però molt properes, estan passant uns vertigens econòmics brutals. És que la pobresa és companya de camí. I llavors, segurament, algun dia, pues, estaré en una residència i em passarà allò dels nens, que es fan pipí, es fan popó, i viuré un altre rostre de la pobresa. Moltes, però moltes gràcies, de veritat. I, a més, per el to i la manera en què heu parlat. Ens heu ajudat.
Jo us agraeixo molt que m'hagueu fet venir i que pugui explicar la realitat, que aquesta és el cert, el dia a dia, el que ens passa allà. Moltíssimes gràcies, mossèn.
Bona nit.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
L'octubre ja. Com passa el temps? Ara, sé que algú m'ha preguntat per què aquests programes que heu fet al setembre doncs han estat com programes de testimonis i esteu dient molt poc sobre les notícies eclesials i, a més, doncs, no hi ha massa informació del que fa la vostra diòcesi. Bé, mireu, hi ha mil maneres de trobar la informació de la nostra diòcesi i molts programes seran, de veritat, molt, molt focalitzats en temes importants. Però hi ha una cosa que és com una pretensió d'uns... No durarà molts dies, però ho anirem fent. És que si una cosa és important en el cristianisme és no fugir mai de la realitat. I no fugir de la realitat ni de la teva ni dels altres. Perquè si una meditació he fet aquest estiu és... Mare de Déu, quantes coses tinc que em fan fugir de la realitat. Com m'apanyo per fugir? I la sensació, quan et trobes amb la gent, es sembla que estem en un temps on hi ha un viatge que tothom fa. Fugir, 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 fugir. Com un pànic a la realitat. Com no voler tocar la realitat. Quantes idees, quantes ideologies, quants mantres d'idees que crac, 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 van dir en el mateix temps i temps i sostingudament. Però i la realitat? I la realitat? I per què parlo tant de la realitat? Perquè si una cosa forta té el cristianisme és que Crist està present. Sempre. Sempre és contemporani. Sempre és present. El que és increïble de la nostra relació amb Crist és la força de la seva presència. I llavors què penso? És que si marxo de la realitat, estic fugint de la presència en Crist. És que Crist és aquell que em porta a dir sí a la realitat. I dir sí a la realitat és l'única actitud possible per convertir-me i per canviar les coses. Però si no hi ha realitat, si els meus ulls doncs no estan atents, si no tinc aquesta capacitat doncs d'acceptació, d'unció, doncs no em fa l'efecte que se m'escaparà la realitat, se m'escaparà Crist present. I és que hi ha una cosa que és impactant. Toquis el voraviu que vulguis de la realitat, Crist és present. I les coses més fosques, la nit més fosca que pots sentir al teu esperit, hi ha una cosa que és increïble, és la presència de Crist. La presència de Crist. Per això és obvi que el programa no perdrà aquesta consciència de ser el programa de la diòcesi, el programa que cal que doni informació, que cal que anunciï els esdeveniments, i tant que ho farem, i tant que ho farem. Però també és important que sigui una eina que ens ajudi una miqueta al que és molt propi de la nit, meditar, pensar i abraçar la realitat.
Adéu-siau, que tornarem a remar.